Benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio en el programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. Amb el repartiment habitual, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I ja podem dir que aquest programa ja és centenari, perquè avui fem el programa número 100 en aquesta emissora, Eixample Barcelona Ràdio. Aquest programa correspon al cap de setmana de Viernes 13.
Toma!
Cuidado, eh? Viernes 13, esperem que no passi res. Suposo que estarà passant aquests dies enrere en la quantitat de vent i pluja. Pues res, cap de setmana, programa número 100 de Cinerama, i hem volgut convidar John Williams en l'aspecte musical, que ha fet 94 anys ja aquest passat dia 8 de febrer, un dels grans indiscutibles de la música en general, no únicament de bandes sonores, sinó la música sinfònica, el gran mestre, i hem fet una llarga selecció de temes no massa escoltats perquè corresponen a la primera època de John Williams, inclús quan es deia Johnny Williams, que són pel·lícules o sèries de televisió dels anys 60 i arribem fins al 1976, temes fora dels habituals de Superman, Star Wars o El Color Son Llamas. I comencem obrint el programa amb el tema principal d'una sèrie de televisió d'un productor que durant els anys 60 va produir diverses sèries, com Viaje al Fondo del Mar, Perdidos en el Espacio,
Tierra de Gigantes,
El Túnel del Tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
I aquestes sèries pues, tenien bandes sonores de grans músics, alguns ja veterans com Bernard Herrmann i altres que començaven la seva carrera com Jerry Goldsmith o John Williams. I escoltem ara el tema principal i els títols de crèdit finals de Time Tunnel, El Túnel del Tiempo, John Williams. John Williams, i recordem també que l'Agustí fa un programa dedicat a la música per cinema, banda sonora, programa setmanal en què fa com un monogràfic d'actors, directors o temes en general, no? I aquesta setmana, què ens portes, Agustí?
Aquesta setmana el programa va d'animals que són de companyia, de granges salvatges, però que han interactuat amb els humans, i pel·lícules que els animals són reals. Comencem amb unes produccions de l'any 46 amb la cosa més famosa,
clar,
del cinema, amb Lassie. També seguim, per exemple, amb una partitura del John Barry.
Ah, Nacida Libre, no?
Nacida Libre.
Està molt bé aquesta, la cançó, hi ha la cançó i el tema.
També tenim els Andy Edelman amb Beethoven, Uno Más en la Família.
Ai,
o el Nigel Westlake per Beppe Cerdito Valiente.
Oh, que bonica.
O sigui, hi ha diverses. I em vaig buscar una que tenia moltes ganes de trobar, que és aquesta, El gato que vino del espacio, que la banda sonora és del Lalo Schifrin.
Ah, mira.
I no l'he trobat.
No l'has trobat. Perquè millor el títol original és un altre.
L'he buscat en anglès, en diversos idiomes, en buscant la Lucifrin, i no he trobat aquesta partitura, però bueno, ja el seguiré buscant.
I és curiós lo de John Barry, no? Que va guanyar Oscars amb Animals, Nacida sí. Libre, El León en Invierno, Bailando con Lobos, o sea, és un dels músics que més premis té en pel·lícules on surten animals.
Bueno, El León en Invierno no eren animals, però portava el títol.
El títol, clar, sí, per això, curiós.
I també he posat una sèrie per la gent de la nostra edat que ens va agradar molt quan érem petits, Flipper.
Hombre, Flipper.
El Dufy aquell,
a casa, ui, al meu germà li agradava
molt.
I
tenia la col·lecció de cromos, també.
Sí, a casa també la tenia. Sí, la teníem a casa. Sí,
ara
sí,
no,
sí,
no la trobaré.
I també es van fer pel·lícules.
Es va fer una pel·lícula a l'any 96. Bueno, se'n van fer
no,
diverses.
No, ui, abans.
Hi ha una del Paul Hogan, que és aquest, l'actor aquest australià que es va fer famós pel Cocodrilo Dandy.
No, no, jo dic abans, abans.
I la sèrie va ser de l'any 66 al 69.
Jo dic abans, perquè me'n recordo que on anava el meu germà a l'institut feien cine a vegades, estic parlant de fa molts anys, i van fer aquesta de Flipper, això era per als anys 60.
Hi havia una altra sèrie que també recordareu, Dactari.
Dactari.
Sí. No?
Dactari.
Es nota que tenim una edat ja.
Hi havia la Mona i el lleó, que era el León Bizco, que sí. Deien. Clarence el León Bizco.
Bueno, tornem a parlar d'actualitat després de que, ja sabeu, l'Agustí Banda Sonora, la podeu escoltar dins de la web d'Eixample Barcelona Ràdio, i ara pues, bueno, tenim que donar un record a un director de fotografia català que ens ha deixat, el Tomàs Pla de Vall, no? 79 anys, una llarga filmografia treballant amb molts curtmetratges i molts llargmetratges al llarg de la història del cinema espanyol i català, no? Inclús li van donar un premi Goya d'Honor al 2022 per la seva gran tasca a nivell fotogràfic, no? També, bueno, ja que parlem de Goya, recordem que el dia 28 es fa la entrega dels Premis Goya a la Barcelona, en la qual la ciutat pues, està decorant, crec que hi han posat una estàtua del Goya, del Premi Gran, a algun lloc de la ciutat, també a les Glòries, crec que hi ha les fotografies de guanyadors.
Ja
no?
S'havia fet, eh?
Sí, sí. Bueno, és la segona vegada que es fa a Barcelona.
Sí.
Concerts de música de cinema, trobades, crec que un dia abans en Susan Sarandon del públic que podrà veure-la i preguntar-li coses, bueno, tota una sèrie d'activitats a Barcelona d'aquests Premis Goya, no? També s'han entregat els Premis Gaudí, on Sílvia Munt li van donar el Premi Gaudí d'Honor Miguel Porter, Cirat va guanyar 8 premis, la pel·lícula Frontera també va guanyar 4 estatuetes, i bueno, ja hem passat una altra etapa de premis, ens queden els Goya, no sé si els BAFTA anglesos s'han entregat o no, i després ja venen els Oscars. També parlar del centenari del cinema Esverdi, el que jo he estat buscant, i no sé si el cinema Bosque de Barcelona, el que no sé si com cinema en si, jo crec que té més anys, perquè va començar com teatre, el 1909.
Bueno, és que el Verdi em sembla que en algun moment també diuen que havia sigut teatre,
sí, sí,
ho diuen
sí.
En algun moment.
El Bosque crec que va ser teatre, circ, varietats, tot una mica, fins a que als anys 60, a través de l'empresa Balanyà, el 65 va ser reobert com un gran cinema de mil i pico localitats, no?
Allà no, em sembla que era més de barri, eh?
Era més de barri, però després quan va comprar-lo Balanyà va començar a fer pues, cinema d'estrena, crec.
Sí.
Va ser l'època de l'Urgell, del Novetats, no?
Sí,
d'obrir
bueno,
aquestes
clar,
grans sales.
Jo no ho conec molt aquella època, perquè jo aquella època només anava als cines d'aquí de Sants, però bueno...
Bueno, pues aquest centenari...
Bueno, no, anava a dir...
Aquest...
No, anava a dir que el Bosque una època també va ser d'Ari Assaig.
El primer que diuen és el Bosque.
Sí? Sí, sí, jo diria, passa que bueno, el Bosque no han fet cap tipus de celebració, suposo que perquè Balanyà el té des del 65.
Després ve el Cinema Catalunya de Terrassa.
Ah, de Terrassa.
Bueno, estem parlant de la província de Barcelona, eh?
Sí, sí,
ha...
sí, sí.
Pues ara se celebra justament...
I el Verdi a quin lloc està?
Pues no... Hi és, però està més, més avall. Mm. Perquè ja, ja van del cine Prado de Sitges.
Ah, oh, ostres, el Prado de Sitges. No sé si l'han arreglat. Estava... A veure, es veia molt antic, d'aquests locals tan antics. Ostres, el de Sitges sí, sí que és, està antic, sí.
Bueno, sí, pues, sí. El passat dimarts, dia 10, es va celebrar aquest centenari dels Verdi. Han fet una pel·lícula que es titula La vida és Verdi i també s'ha editat un llibre, Cines Verdi 100, centenari. I ja dic, pues, el dimarts es va fer la catifa vermella, el fotocol amb les actrius, la directora i altres personatges. Dins de la pel·lícula, que és una pel·lícula en part documental però en part ficció, perquè no és exactament una història dels cinemes Verdi, sinó una història a través de dues nenes, un estiu al barri de Gràcia, unes nenes d'ètnia gitana, perquè hi ha una zona del barri de Gràcia que hi ha molts gitanos catalans, no? I aquestes nenes s'emborreixen i volen fer, doncs, una pel·lícula, dirigir, i comencen a fer com un càsting. En aquest càsting, doncs, apareixen Juan Antonio Bayona, Albert Serra, Isabel Coixet, que és coproductora d'aquest llargmetratge, Richard Gere, i bueno, és una mica la història d'aquestes nenes, de l'àvia, amb fragments també de la història dels Verdi, on apareix, doncs, el que va refundar els cinemes Verdi com cinema de versió original subtitulada, on feien clàssics i pel·lícules més de cinema independent, en Enric Pérez, i també pues, surten altres persones com el Josep Maria Contel, historiador del barri de la Gràcia, i que també ha escrit aquest llibre, juntament amb Enric Pérez i Paz Recolons. Bueno, aquest centenari on podem escoltar a les paraules d'Adolfo Blanco, l'actual propietari dels cinemes Verdi, també de la distribuïdora A Contracorriente.
Hasta aquí, siempre en la medida de sus posibilidades, pero siempre estamos en un sector que hace falta mucho ese sentirse arropado. Y ahí ya, cuando diseñamos esto, en una conversación con nuestra coproductora Isabel Coixet, y diciéndole pues, lo que queríamos hacer, que queríamos hacer una exposición fotográfica, más tenemos el lujo de tener en nuestras órbita y muy cerca, y siendo queriendo mucho a José María Montel, que de eso sabe mucho, y le decíamos pues, que queríamos hacer una fiesta popular, una serie de cosas que ya en su momento dijimos que íbamos a hacer. Y cuando hablamos de la película con Isabel, teníamos muy claro que no queríamos que la película fuese la historia del cine, porque eso ya lo cuenta el libro. Entonces, creo que el libro es muy complementario a la película, y la película es lo que te pide los tiempos, pero el libro es lo que te va a contar la historia. El libro que os aconsejo que lo lee, estamos muy contentos de cómo ha quedado. Creo que además las ilustraciones son inspiradoras, bonitas, emocionantes, y yo creo.
Seguim també, ara escoltem, si vols, un altre fragment, en aquest cas d'Enric Pérez, el que va reflotar als anys 80 els cinemes Verdi, convertint-los en els cinemes de referència actuals a Barcelona i al barri de Gràcia.
Un passegem a les carrers van conèixer un barri que acabaria esclatant meravellosament de la manera que estava, però bé, com he dit abans, la meva tasca va ser recompensada pel públic, i si la gent no hagués vingut fins aquí, no hagués passat tot el que ha passat. De fet, jo m'agradaria que tothom pogués llegir el llibre, pogués llegir tot el llibre, en realitat està bé. L'única cosa que puc parlar de la meva part és que és un breu testament professional de lo que ha significat i ha valgut la pena per mi. Perquè la meva vida ha sigut entregada al cinema Verdi. I el que he fet, ho he fet amb molta il·lusió. I he rebut molts premis, però és que el millor premi que he rebut ha sigut el del públic. Si la gent no hagués vingut fins aquí, que al començament molta gent, molts distribuïdors de cine deien que no hi anirà ningú, fins i a dalt, a un barri, amb uns carrers estrets, no sé què. Al principi ho vaig passar molt malament. Per mi és important, sobretot aquí a la sala, reconec a persones de la meva època que han exercit el periodisme i que han viscut el que ha sigut l'exclusió del Verdi.
Bueno, després escoltarem a la directora també parlant una mica de com ha afrontat aquest film, aquest llargmetratge dedicat al Verdi, La vida és Verdi, i ara escoltem un altre tema de John Williams, en aquest cas una pel·lícula que tenia Audrey Hepburn i Peter O'Toole com protagonistes, una comèdia realment molt recomanable, dirigida per William Wyler, rodada a París, a més, i en una excel·lent música de Johnny Williams. Aquí està How to Steal a Million. John Towner Williams va néixer el 8 de febrer a la localitat de Floral Park a Nova York i és un compositor, director d'orquestra, pianista, també toca el trombó i és un dels compositors més prolífics vius de música per cinema. Indiscutiblement, als 7 anys va començar els seus estudis de piano i després també va aprendre a tocar la trompeta i el clarinet. No?
És que és aquesta edat que es comença.
Sí, molt, molt jovenet.
En el conservatori. Sí, sí.
El 1955 va entrar a la prestigiosa escola Juilliard, on va estudiar el que acabo de dir, piano, i després va tornar a Los Angeles, on va treballar com a orquestador en estudis de pel·lícules. Va treballar amb compositors com Bernard Herrmann, Morris Stoloff, Adolf Deutsch, Miklos Rocha, Alfred Neumann, Franz Wassmann, veieu, no?, quins grans indiscutibles. I va interpretar també la part de piano de moltes bandes sonores composades per Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein. Diuen que el piano que sona a Matar un ruiseñor, sí, està tocat per John Williams.
Sempre ho han dit, no sé si és veritat. Però...
I també en Henry Mancini. No? A finals de la dècada dels 50 va començar a fer bandes sonores per televisió i després ja cap als 60 va començar a composar ja per als llargmetratges de cinema. Curiosament, al començament de la seva carrera va fer molta comèdia, no? Després un gènere que tampoc ha tocat tant.
No,
perquè acabem d'escoltar aquesta de Com robar un milió, però ara tenim una altra preparada, que és una pel·lícula de 1967 que aquí es va titular Cuidado con el mayordomo. Amb el protagonista era Dick Van Dyke, que té 100 anys, que també està viu, i que ara escoltem el tema principal de la pel·lícula, que originalment es deia Fitzwillie.
Thank you.
John Williams. Estem fent un especial avui a aquest gran músic. Ha fet 94 anys, una gran carrera que va explotar a la dècada dels anys 70, on va començar a treballar en Steven Spielberg en aquella pel·lícula que es titulava Loca Evasión, no? De Goldie Hawn. I després ja va, el següent film va ser Tiburón, i a partir d'aquí ja va començar a fer totes les pel·lícules de catàstrofes, de superhéroes, d'Indiana Jones, tots els grans èxits de Spielberg, de Lucas i seus pròpiament dit, no? Ha treballat en Spielberg, crec que amb tota la seva filmografia, excepte dos o tres.
Sí.
Crec que una va ser El color púrpura, que va ser Quincy Jones.
El puente de los espías.
Thomas Newman. I la darrera de Spielberg, que tampoc era música, Los Fabelman. Ah, sí, Los Fabelman sí que era música.
Sí, Los Fabelman, que havia aquell tema de piano. Sí.
Però havia música clàssica també, no? Mm. West Side Story, en aquest cas, no era John Williams, lògicament. També ha realitzat sinfonies, composicions musicals, partitures per als Jocs Olímpics, sèries de televisió, moltíssimes coses, i ha guanyat 5 Oscars.
Que són pocs, perquè...
Sí, però comparant amb altres grans músics ja, com Goldsmith, que va guanyar un però, únicament.
Perquè a vegades, vull dir, estava nominada a alguna banda sonora i la que guanyava era una porqueria.
53 nominacions. És la persona viva amb més nominacions, sí, del màxim guardó del CTR, compartint amb el Walt Disney, no? Que també té molts,
bueno,
molts.
Això és l'estudi Disney. No és una persona, és un estudi.
Bueno, pues el gran John Williams, que també ha sigut durant uns anys el director de la Boston Pops Orchestra, i bueno, moltes més coses que podien estar parlant d'aquest gran compositor, que suposo que tu, Agustí, consideres també un dels grans de la música.
Bueno, jo com tu vaig descobrir les bandes sonores amb el Colosso en Llamas.
Ah, vale.
I va ser un dels primers discos que em vaig comprar també, i és que em va encantar. I sí, jo em vaig anar recuperant tot lo de Terremoto i aquestes pel·lícules que va fer tot de catàstrofes, que ell posava la música, i em va començar a encantar.
I en aquella època, que aquí s'editava molt poc.
Sí,
molt poc,
però El color somiava es va editar, eh?
Sí, es va editar, sí. Però per exemple, era, Terremoto...
És un disc de color blau amb la foto del...
Bueno,
del
Gratacels,
cremant-se.
Sí.
Però per exemple, L'aventura del Poseidón no va sortir a l'època.
No,
aquí,
crec que no.
Ha sortit posteriorment en un CD... que crec que és...
I a vegades sortien algunes, però no sé si sortien aquí o què, perquè era molt limitada l'edició.
Bueno, de Superman, per exemple, hi ha un doble, igual que de Star Wars.
Sí, no, però
doble LP.
Jo no dic això. Algunes bandes sonores les veies en una botiga i després anaves a d'això i ja no la tenien. Mm. O sigui, vull dir que el mercat de bandes sonores aquí era molt, molt limitat. Això és el que, bueno, el que jo em referia.
Una altra banda sonora per una altra comèdia de l'any 66, o sigui que va fer en dos o tres anys moltes comèdies. En aquest cas és una pel·lícula que aquí es va titular Bromes con mi mujer no. Tony Curtis, Virna Lisi, George Scott eren els seus protagonistes, i aquí està el seu tema principal.
Thank you.
com acabeu d'escoltar, un John Williams molt diferent als que, al que coneixeu actualment, no? Els temes més comercials, perquè són temes alegres, de música jazz i tal. Després ja va donar el canvi als anys 70 i les seves inspiracions va ser a músics clàssics com Richard Wagner, Eric Wolfgang Kongold i també un músic dels grans Max Steiner, no? Diuen que són una mica els seus temes, indiscutiblement Star Wars estaria inspirada en Eric Wolfgang Kongold, el sentit simfònic d'aquest gran, grandíssim compositor. Un altre tema que hem triat avui en aquest programa on és especial és John Williams. Tampoc teníem molta cosa de què parlar d'estrenes, per això hem triat i ens, bueno, també ens agrada, no?, sentir aquests temes. És un tema de l'any 1969, és un western modern amb Steve McQueen de protagonista. Era una obra, una pel·lícula dirigida per Mark Riddell, que estava bé, no? Era entretinguda, Los Rateros.
Sí, no estava mal.
Però aquí està l'obertura, The Rivers, John Williams. Thank you. meravellosa aquesta música de John Williams, on ja trobem l'estil John Williams simfònic en gran orquestra, en aquest vals que sona també durant aquesta obertura d'aquesta pel·lícula Los Rateros de l'any 69 amb Steve McQueen i Matt Riddle, basada en un llibre del William Faulkner. I ara, pues, si vols, Agustí, tu et dius que has vist Mi amiga Eva, de C.S. Guy.
Pues mira, l'he vist avui, una comedieta que tracta el tema aquest de la maduresa, de la crisi dels 50 anys, d'una parella, pues, que ella veu que necessita algú més, que vol retrobar l'amor. Pues escolta, m'ho he passat la mar de bé.
Sí, és molt distreta.
Una pel·lícula distreta, ben feta, sense cap pretensió.
A més, comèdia adulta.
Comèdia adulta, a més, comença a Roma, veus una mica Roma, allò, l'ambient, després Barcelona, a mi la veritat és que m'ha encantat.
Que la Nora Navas és una gran
actriu. I ho fa molt bé. En general, tots ho fan molt bé, fins als nens.
I surt el Verdi, també.
I, exacte, surt el Verdi, que va entrar amb el dentista, però diu que al final ell se'n va.
Sí. Doncs jo estava aquell dia al Verdi, precisament.
Que estaven rodant la pel·lícula.
El dia que estaven rodant la pel·lícula vaig anar al Verdi i em van dir... Jo vaig dir, què és tot això? Diu, estem rodant una pel·lícula... Bueno, estava el Pere.
El Pere Vall, sí.
I em diu, és que estan rodant, està el C.S. Guy fent una pel·lícula i tal. Diu, jo surto i m'estic esperant. I em van fer passar per darrere, no sé quin rotllo. Dic, bueno. I quan vaig sortir, em van fer sortir pel Verdi Park, però jo vaig tornar per veure
el
merder. I estaven rodant també la llibreria.
Sí,
vull dir,
sí, sí,
hi havia diverses coses, però bueno, jo no surto, No surto.
Bueno, però s'excedent com sempre, C.S. Guy realment no...
Sí, té uns guions que estan i, sí, i una direcció que està, és molt, la molt recomanable.
La llàstima és que la seva darrera pel·lícula l'ha fet per Netflix, que s'estrena el mes de març, i no sé si la podrem veure.
No
bueno,
sé.
Tu sí, si tens
bueno,
Netflix.
No, però això ja és tema de diners.
Li han donat calerons.
Quina
mira...
mania que tenen ara, És horrorós això.
Però si mires tu bé ara, tots els grans actors americans de Hollywood, tots fan sèries.
Sí, molts. Fan sèries, sobretot actrius. El problema que tenen les actrius és que quan passen dels 45-50 ja no els donen papers i troben un refugi a la televisió, no? Hi ha moltes actrius que veiem treballant a televisió, en canvi al cinema costa veure-les, no? I els actors no és per tant per això, sinó
però també, bona... també hi ha actors, també sí, hi ha...
Bueno, pues parlem d'estrenes, únicament hem vist dues de l'avalanxa setmanal que tenim, no? Agustí, quantes has comptat tu aquesta setmana?
A veure, hi ha Cumbres Bones Coses, Como Cabras, Ruta d'Escape, Castigo Divino, el Vestido, No hay otra opción, Historias de Buen Valle, Cuando todo es posible, Baba Yaga y el libro de los hechizos, El ritmo del agua, The Rose Come Back to Me.
Tot això?
Pues hem vist dues de tot el llistat, no? Ja la
comencem. Cumbres Bones Coses.
L'hem vist els dos. Vinga, Conxita, comença que tu ets una experta en les germanes Bronte.
A veure, què voleu que us digui? La pel·lícula, l'adaptació, el què?
Tot, la pel·lícula, què t'ha semblat, què t'ha semblat l'adaptació... Jo sé que estava llegint aquesta tarda el llibre.
Sí, perquè jo deia, ella té un germà, o muy, no estava segura, però jo deia sí, i no, i a la pel·lícula el germà no surt. Això, bueno, per començar, la primera escena no ve res, no sé encara què ve, allò us pot dir perquè és a l'inici.
Bueno, perquè a l'inici juguen el so... No es veu la imatge,
sí, però...
hi ha un so que sembla una cosa però que després però, quan surt la imatge és una altra.
Però és que no té cap sentit aquella imatge. Per això ni surt de la novel·la
bueno,
ni
perquè sé. Després hi ha una conversa on la noia, la filla del marit li està explicant que, bueno, que han fet una cosa al pati que l'ha vist i la Margot Robbie, Kathy, està pensant que és el seu estimat, no? Jo penso que juguen això, però bueno.
Juguen una mica amb això, però no té cap sentit. O sigui, ja començant per una cosa que no té sentit, però bueno. I després, bueno, més o menys és la novel·la, ja dic, però treu molts personatges. I jo l'he trobat una mica llarga. Perquè,
2 hores 16 minuts.
Perquè realment podria explicar moltes més coses que no explica. I hi ha unes escenes molt llargues d'ells dos, escenes de sexe, del que vulguis, que tampoc venen a res perquè això a la novel·la tampoc està.
Vull dir, per modernitzar.
Sí,
no?
Per modernitzar. I, bueno, pues ja dic...
Igual que la criada sí que xinesa...
A veure, la criada existeix, el que passa que no posa que sigui, que sigui xina. I encara, perquè la versió que es va fer anteriorment, el noi era negre.
Una versió lamentable, era en blanc i negre.
Era molt dolenta.
En actors desconeguts, amb molt poc pressupost, era, i no sé a què venia.
Era horrorosa. Aquí el noi no és negre, ni és tampoc com a la novel·la, perquè... Bueno, la novel·la diuen, inclús arriben a dir que igual és espanyol, però com una cosa pejorativa.
Dolenta, sí.
No, dolenta, dolenta no.
Pejorativa.
Perquè se suposa que, bueno, que ell és molt moreno, el cabell negre i tal, i és un, bueno, és bastant forçut, és, bueno, a veure, no ho diuen exactament, però sembla com si fos un gitano, no ho diuen, però, i aquest és el motiu pel que ella no es podria casar amb ell, que aquí tampoc surt, perquè aquí de gitano no en té res, vull dir, no sé si m'entens. En aquella època, doncs, també hi ha el personatge del germà que es fica bastant entre ells dos, que aquí aquest personatge no existeix, i és el motiu pel que ells no poden, diguéssim, estar junts, no poden casar-se, no poden estar junts, per què? Pues primer, perquè ell se suposa que és d'una altra raça, i perquè el germà és, bueno, el germà, diguéssim, que és el que està en contra per tocar els nassos, no per una altra cosa, que aquí aquest personatge no existeix. Llavors, doncs jo he trobat a faltar una mica tot això. Després també hi ha una cosa que amb el marit que ella es casa, i la germana, perquè és germana, jo t'ho he dit, que és la germana, no és la pupila, hi ha el pare també, o sigui, han desaparegut molts personatges, i bueno, que era l'essència de la història.
Molt ampulosa, jo l'he trobat molt ampulosa.
Sí, sí, qual, el vestit de núvia.
Ah, sí, tot el vestuari és impressionant, els decorats semblen que estiguin fets com si visquessin en un palau o museu,
sí,
no?
Sí, en un museu, a mi m'han... I la casa de nines.
I la decoració de l'habitació d'ella, tot.
La casa de nines és, jo no sé, en aquella època fer aquesta casa de nines, que és una rèplica de la casa d'ells, una rèplica d'elles, de les nines, bueno, una cosa... Es veu molt poc, i m'imagino qui l'ha fet, la casa de nines, però jo, clar... M'hauria agradat que s'hagués vist més, però bueno...
A mi em sembla que està molt bé la Margot Robbie, fa un gran paper, jo crec que ella és una molt bona actriu. No m'agrada molt el noi, el Jacob Elordi...
Bueno, a veure, a mi tampoc m'ha agradat, però ja és una persona que tothom rebutja, i ell tampoc no es fa, diguéssim... A veure, per començar, és... Se suposa que el pare, no sé, tampoc aquí el pare, ja veus com és, el pare pues, fa negocis i tal, i un dia apareix amb un nen, que és aquest nen, que no se sap d'on ha sortit, perquè ell no sé si se'n va a Liverpool o... Bueno, perquè allò se suposa que és allà, a Howard, perquè els pàramos i tot això que anomenen a la novel·la, teòricament són els d'allà de Howard. Llavors el seu pare se'n va a una ciutat, no sé si és Liverpool, una, bueno, una ciutat d'aquestes, i troba un nen que va pels carrers sols i li fa pena i se l'emporta, diu, bueno, el tindrem a casa com a criat, no? Llavors, pues, bueno, l'única que és carinyosa amb ell i tot això és la nena. I que per això...
Bueno, a mi, a veure, jo me l'esperava molt pitjor, no? Perquè pensava dir que ara hauran posat música moderna.
Bueno, hi ha alguna de música moderna.
Hi ha alguna cançoneta que s'obre una mica, molt poca estona. La música és bastant clàssica de tot, però si això, sí. Jo vaig trobar que aquí ho volen portar de cara a un públic millor més jove.
Sí, sí.
Un estil de la Sofia Coppola, saps?
Sí, pot ser.
Molt bonica, molt vestuari.
Sí, bueno, la Maria Antonieta era molt bonica, els vestits, sí,
però
sí.
Però que a mi tampoc m'ha dit res. D'altre amor, la directora és la Emerald Fennell, que també és actriu, i que recordem va debutar el 2021 amb una pel·lícula titulada Una joven prometedora.
Sí, que la vam veure al Festival de Barcelona
a la Carey Mulligan.
A l'any de, bueno, no sé si la pandèmia o por ahí.
Cumbres borrascoses, jo crec que és la novel·la que més vegades s'ha adaptat al cinema, no?
Mira, bueno, moltes.
No.
No? Hi ha una primera l'any 39 amb el William Wyler, de
sí,
director,
sí,
amb
també,
la Merle Breton sí, i el Laurence Olivier.
Que també s'acaba a meitat de la novel·la, eh? Tampoc és la novel·la sencera.
I després n'hi ha una l'any 92 que pel protagonista, tu, Conxita, sí, t'agradaria, que és la Juliette Binoche i els Ralph Fiennes.
No, sí, la tinc, la tinc. La tinc, i aquesta sí que està sencera, la novel·la. Aquí sí que surten els fills. Amb aquesta. Aquí, amb aquesta surten els fills. És, aquesta és, jo crec que és la més completa que hi ha.
L'any 2009 es va fer una minissèrie de televisió també de... Bueno, sí, s'han fet diverses.
I als anys 70 també es va fer una amb el Timothy Dalton.
Sí,
sí, i en Calder Marshall i el Robert Fuest de director.
Inclús una japonesa, crec que hi ha també, una adaptació japonesa, i una adaptació moderna del 2003 o el 2009, que era l'època actual, explicava la història, amb la qual la podem evitar totalment. Però jo crec que sí que és una de les...
Hi ha versions franceses de Colòmbia, com les bones coses del Japó, de l'any 88.
Home, i Buñuel, Abismos de Passió.
Abismos de Passió.
També és una altra, no? Una altra adaptació que no porta el títol de com...
També hi ha una versió italiana, bueno...
Per això que dic, no sé si és la novel·la
que més... I una mexicana.
A veure, hi ha...
La mexicana deu ser la d'Abismos de Passió, no? No.
No.
No? No és Abismos de Passió.
No, no ho és, no ho és.
Bueno, sí, però no. O sigui, una provadet justet per aquesta adaptació
d'Emily
Bronte, no?
Van, sí, l'única novel·la que va escriure l'Emily Bronte. Llavors, pues, bueno, va morir amb 30 anys, però havia escrit un llibre de poemes i l'única novel·la que va escriure va ser aquesta. Com dic, per fer el guió, pues, van traient personatges que els hi fan nosa i es queden només amb... Bueno, amb els principals.
En lo visual.
No, amb els principals personatges.
No, però es queda molt en la part visual.
Sí, però el guió, guió. Van traient personatges perquè llueixin només els protagonistes. Bueno, i posen els altres perquè si no, esclar. Però lo imprescindible, diguéssim, perquè... Ja. I llavors això a mi, bueno, el que tu dius de la Xina i tot això, pues no ho sé, no... Bueno, home, evidentment la criada assisteix, i després hi ha una altra també, que aquí no surt, que és la que es explicaria, però no diu que sigui Xina, no.
Bueno, doncs teniu Cumbres borrascoses, que suposo que farà taquilla, perquè el actor, el Jacob Elordi, es veu que agrada molt amb les noies. Va fer aquella sèrie, una sèrie o minissèrie que es deia Salzburg, que
Salzburg?
També, no de Salzburg, Salburn. L'hem vist, no ens va agradar molt. Bueno, pues, més John Williams, va, per alegrar una mica aquest programa, en aquest cas un tema d'una pel·lícula de Robert Altman, una pel·lícula que era un thriller, un policiac, que es titulava El largo adiós, 1973. Aquí està el tema principal, el tema d'amor de The Long Goodbye. Thank you. El Largo Adiós, Robert Altman, John Williams, la seva música, Elliot Gould, el seu protagonista, era el personatge del Philip Marlowe, en versió moderna dels anys 70. Continuem ja aquí a Cinerama, Eixample Barcelona Ràdio, amb més estrenes.
Jo sé que heu vist Ruta d'Escape.
Correcte.
Que el títol original és Crime 101.
Sí, però és clar, aquí aquesta traducció literal potser no tindria massa sentit.
Crimen 101 o no?
No, seria Crímenes en la 101, perquè la 101 és una autopista. Dins d'aquesta autopista es fan diferents robatoris al llarg d'aquesta autopista a carrers propers, no?
Bueno,
perquè
tenim,
és la ruta d'escape.
Aquí tenim l'AP7.
Sí, però per això el títol espanyol està bé, perquè seria la ruta d'escape.
I allò dels peruans.
Això encara.
Seria altra cosa. Pues, com dient, va sent aquesta autopista, el personatge principal que es dedica a robar, roba a prop d'aquesta autopista partint d'aquesta ruta d'escape, no? A veure, la pel·lícula està basada en una novel·la que té diferents relats curts del Don Winslow, que és un home pues, dedicat a aquest tipus de gènere de novel·la negra. Està dins d'una novel·la que es diu Roto, del 2020, i l'ha adaptat al director Bart Layton, que no conec molt de la seva filmografia. El repartiment és bastant...
Està molt bé el repartiment.
Sí, està molt bé. Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Mónica Barbaro, Barry Keoghan...
El Nick Nolte.
Nick Nolte, la Jennifer Jason Leigh, que surt en una escena únicament, no? És una pel·lícula també de 2 hores i 20. A mi em va agradar la pel·lícula. Cuidado, també anava amb una imatge totalment diferent. Pensava, dic, hòstia, serà la típica pel·lícula d'acció, de persecucions, de baralles, i no. Ens parla d'un home, solitari, que és el que interpreta el Chris Hemsworth, que es dedica a atracar joieries, no? Que treballa per un mafiós, que és el Nick Nolte, que li va donar encàrrecs, i és un home solitari, viu sol en un apartament, es va canviant d'apartament de tant en tant, en un passat fosc que no sabem molt bé d'on ve, i tampoc és el típic home dur, no? Perquè el veiem el primer robatori que fa, que està nerviós feien aquest robatori.
Home,
no?
Jo també estaria nerviós.
No, però no és el típic maton, això de que dius, bueno, faig el robatori, pico, dono 4 cops, i no, tot el contrari, no? Perquè diuen que ell és un lladre de guant blanc, o sigui que no vol fer mal a ningú, no?
Com l'atrapa un ladrón, no?, de Hitchcock.
Bueno, però aquella és comèdia, alta comèdia, aquesta no, aquesta va en serio completament. I tenim una mica com Hit, tenim el lladre, allà interpretava Robert De Niro, i el policia que interpretava el Pacino. Aquí tenim el lladre, Chris Hemsworth, i el policia que interpreta el Mark Ruffalo, no? Que és el que té que investigar aquests robatoris que són reincidents a la ciutat de Los Angeles, no? I més a prop d'aquesta autopista, la Seno. A mi el Mark Ruffalo és un actor consistent, però a vegades em sembla en la darrera etapa de la seva carrera que està fent una mica el mateix, no? És aquí també està casat, té problemes amb la dona, se separa, amb la seva company de patrulla tampoc s'entén massa bé, en un moment donat per un tioteig que hi ha en un lladre l'aparten del servei juntament amb el seu company, o sigui, el típic policia una mica perdedor, no? I bueno, el Nick Nolte també apareix en 2 moments, realment està molt, molt afectat. És bo que el Nick Nolte ha tornat a fer alguna altra pel·lícula, però va passar una època bastant fotudeta en drogues i alcohol, no? I bueno, Mónica Barbaro, que és una actriu que van descobrir la pel·lícula aquella d'Un completo desconocido del Bob Dylan, i retrobem a la Halle Berry, que sempre és agradable de veure, que fa d'una empleada d'una companyia d'assegurances que ja ha entrat en una edat problemàtica, que el seu cap li promet cada any fer la sòcia de la companyia, però cada any la va endarrerint, està una mica cremadeta. Bueno, és una pel·lícula consistent, de cinema negre policiac.
Ah, mira, jo no vaig anar perquè vaig pensar que seria una tonteria.
Pues no, és molt seriosa la història, està molt bé, no? Les relacions... És una pel·lícula amb personatges adults. Sí que hi ha una persecució, però clar, una pel·lícula de lladres i policies té que haver una persecució. També m'agrada molt que hi ha un petit homenatge a Steve McQueen, a Bullitt, també surt el Ford Mustang,
ja deia jo,
que portava Steve McQueen Bullet, no?
Ja, ja, jo, això ja li agrada.
Això ja són dos punts més per donar-li a Ruta d'Escape. No us la perdeu, és una pel·lícula, si aneu pensant...
Ah, doncs jo aniré a veure la mira.
Si aneu pensant en un Fast and Furious i coses d'aquestes, no ho és. És una pel·lícula bastant adulta, en un dió bastant interessant. Per ser un relat curt, l'han fet una mica llarga, suposo que han posat personatges addicionals, però està bé. Ruta d'Escape, i ara ja ens anem a acomiadar, en aquest cas amb més John Williams, i ara he triat ja una banda sonora dels anys 70, concretament del 76, on ja John Williams era el director, el músic per excel·lència de les pel·lícules catastrofistes, L'aventura del Poseidon, el que els en llames Terremoto. Jerry Goldsmith va quedar apartat, relegat, a pel·lícules també de catàstrofes, però més de sèrie B, com
sí, l'Enjambre.
Williams va fer el Superman, Goldsmith Supergirl, no sé, em sap greu una mica per Goldsmith, que va ser també un altre excel·lent compositor i que també un d'aquests dies es celebraria sí, el seu aniversari.
El 97, no? Anivers, hagués fet, que no ha arribat,
una
evidentment.
Llàstima.
Però sí, bueno. Sí, no sé si va ser ahir, que ho vaig veure al Facebook i això, posava Felices 97, però bueno, claro.
Va ser un estiu molt dur perquè va morir Jerry Goldsmith i moria Elmer Bernstein a cap d'uns dies. Bueno, tornem a John Williams, en aquest cas és La marxa de los hombres del Yorktown, la pel·lícula es va titular Midway, aquí La batalla de Midway, crec que era en Censor Round.
Sí, eren tres pel·lícules en Censor Round.
Diria
Terremoto,
sí.
La muntanya russa i aquesta.
Era en Censor Round o era allò que feien allà al Regio?
No, no, el Censor Round era.
Jo sí? Crec que sí, però sí. Bueno, no.
Sí, sí, és possible.
Charlton Heston era el protagonista i una excel·lent música. No sé si ja ens dona temps d'escoltar el següent, sinó un altre dia. Sí? Pues aquí està Midway, després posarem un tema, el tema oficial de les Olimpiades d'hivern de Salt Lake City del 2002, també amb música de John Williams. Tornem d'aquí 7 dies amb més actualitat cinematogràfica.
Fins la propera.